Lectures per a la vida. Solitud, de Víctor Català, amb la triada de textos i el comentari d'Anton Carbonell i la lectura del fragment de la novel·la a càrrec de Montserrat Cassanyes.
Acabat el sopar, les tristors de la Mila s'havien esvaït bona cosa i l'esbalandrament de l'ermita ja no li semblava tan gros ni la solitud de les muntanyes tan absoluta. A la personeta del pastor, desconegut, hi sentia com un caliu de família, grat i retornador. S'acotxà amb aquella impressió, més l'estranyor del llit, bunyegut i deslliballat, la mateixa força del seu cansament, la fressa somorta però imparable del bram de Sant Ponç, que es filtrava de tots costats dins la cambra, i els xiulets penetrants de la xiveca del campanar, la privaren de cloure els ulls durant moltes hores. I quan s'adormí, ja de matinada, tingué un somni tormentós. Somia que se n'anava de l'ermita per tornar cap a la seva terra, muntanyes en avall, sols que, com més muntanyes deixava enrere, més n'hi sortien al davant i mai acabava de passar-les totes. Fins que camina que caminaràs, vegé una petita resplendor al lluny. Gràcies a Déu, pensà ella, és el llum de ferro del pastor. I seguí baixant tot animada. Més a l'ésser i a prop, s'adonà que aquell pic lluminós que de cop s'havia tornat doble no era el llum del pastor, sinó els ulls de Sant Ponç, del Sant Ponç de la capella que llaurava un olivar amb una mà enlarada, l'altra en l'aire, amb els dos dits enrampats i arrossegant de costat el peu, aquell gran peu disform que semblava la bossa de tabac d'en Maties. La Mila, al veure el sant, tractà de fugir, però el sant l'aturà, tirant-li al cap boletes vermelles, que eren boletes de gallaran. I ella, sentint-se baixar aquelles boles fins a la boca, va pensar, amb terror, si tindria la closca foradada. Més no, les boles li passaven pel trenc de la cella, que era obert com una finestreta, i al passar-li li feien un dolor tan viu que ella demanà per l'amor de Déu al sant que plegués de tirar-n'hi. I aleshores el sant se posà a riure, amb unes grans rialles, sacsejant el ventre de dona grassa i dient-li amb mofa «Ermitana! Ermitana! Ermitana!» Aquell nom que en ella li feia tanta malícia. Al veure allò, la Mila sentí que el cor se li trencava i es posà a plorar desoladament. Més el pastor, amoixant-la com una criatura, li eixugava les llàgrimes, fent-li dolçament. «Tingueu pas por, i posarem esca!»
Un dels primers moments reveladors de la novel·la Solitud de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert, és aquest final del segon capítol, titulat Fosca. La Mila i el Maties han fet camí de pujada envers l'ermita de Sant Ponç. Els han donat feina per tenir-ne cura, encara que la Mila veu amb disgust que el seu marit faci l'ofici d'ermità. Me sembla que no es cau a un jove aquest ofici de vell o de xacrós. El trajecte és costerut i quan arriben a la part més alta de la impressió que llavors rep la dona és de fredor. La corprenen i l'espanten la immensitat de les muntanyes i el silenci que les caracteritza. Quina solitud! Murmurà, aterrada i sentint que el cor li devenia d'improvís, tan o més obac que aquelles pregoneses. La tristor de la Mila s'accentua quan veu l'estat llestimós en què es troba l'ermita. Però el sopar i el tracte agradós del pastor Galletà, que el rep amb calidesa i bon humor, la refan i li fan sentir un caliu de família, grat i retornador. Tot i aquestes sensacions favorables, els sorolls que l'envolten i la incomoditat del llit li dificulten dormir durant moltes hores. Quan de matinada aconsegueix agafar el son, té un somni tormentós. Aquest malson li fa veure la figura de Sant Ponç de la capella de l'ermita que li ha provocat incomoditat i un cert fàstic, com una amenaça que la persegueix i l'ataca, tirant-li al cap boletes vermelles que eren boletes de gallaran. Se sent plena de terror, ferida i adolorida, i es fixa que el sant arrossega aquell gran peu disform que semblava la bossa de tabac d'en Maties. L'estranya relació del sant amb el seu marit la inquieta i intensifica la visió malagradosa del Maties que s'ha anat acumulant al llarg del dia. A més, el fet que el sant es rigui d'ella i li faci burla, qualificant-la repetidament d'ermitana, aquell nom que en ella li feia tanta malícia, li ocasiona una angoixa terrible i esclata en un plor desolat. A la fi, la presència del pastor esdevé reparadora. Amoixant-la com a una criatura, li eixugava les llàgrimes, fent-li dolçament. Tingueu pas por, i posarem esca. Comencem a veure que el pastor esdevindrà factor essencial per a la recuperació anímica i personal de la Mila. En aquest fragment de l'obra queda palès que Solitud és una novel·la d'imaginació, com va afirmar Caterina Albert, i la solitud és el factor que presideix les vides dels protagonistes. En aquest marc, la Mila és un personatge central que, com diu Margarida Casacoberta, inicia un viatge personal, interior, de coneixement de si mateixa i del món al mateix temps que coneix el món de la muntanya, els seus habitants, els seus paranys, la seva violència, que són indestriables de la seva bellesa, de la seva grandesa, de la seva humanitat. Des del primer moment, la veu narrativa de la Mila ens expressa el flux de consciència del personatge. Lluita per imposar la seva identitat i individualitat personals enfront de la imposició social de ser una ermitana, és a dir, una vella, i contempla el seu entorn amb curiositat, amb voluntat de captar la bellesa i també la basarda que li provoca el paisatge. De seguida experimenta un rebuig instintiu davant la imatge de Sant Ponç que li transmet una sensació de flonjor i d'impotència. En canvi, es deixa endur per la figura del pastor, que li fa de guia i protector en un espai hostil i li nodreix la imaginació amb les seves rondalles i amb el seu llenguatge expressiu. Com ha dit la poeta Dolors Miquel, Mila posseix dues qualitats que l'allunyen de la indiferència i de l'obediència: el pensament i la capacitat de meravellar-se. Caterina Albert adopta el pseudònim de Víctor Català com una màscara per poder crear la seva obra literària sense posar límits a la moral i per no ser mal vista pel fet de ser dona. Amb aquesta protecció podia parlar d'assassinats, violacions, infanticidis, parricidis, embogiments, infidelitats. Com comenta Irene Muñoz, va acabar establint una línia divisòria molt clara i marcada entre qui era Caterina Albert en el seu entorn i qui era Víctor Català, escriptora. Una i altra no s'assemblaven en res. Per això es pot permetre reflectir l'aspecte més fosc de la vida humana en els seus drames rurals, publicats el 1902, i que la revelen com la gran promesa de la literatura catalana del moment. Serà amb la novel·la Solitud, el 1905, que es consolidarà com a escriptora i se la valorarà per la riquesa lingüística, la capacitat imaginativa i la construcció de personatges. Ombrívoles i Caires vius són altres reculls de contes, altres drames rurals en què reivindica el ruralisme enfront del civilisme noucentista. Després d'un llarg període de silenci, publicarà el 1921 una segona novel·la important, Un film, ambientada a Barcelona en un marc ciutadà i amb la utilització innovadora de la tècnica del llenguatge cinematogràfic. Fins i tot el poeta Josep Carner, que havia estat un crític sagnant de la seva obra, va acabar reconeixent que Solitud és el monument més indiscutible amb què fins avui compta la prosa catalana.